night to be confused, one night to speed up truth. We had a
Les 10 i 20 és hora de Montverd.
Both under influence, we had divine to know.
El nostre espai dedicat a tot allò verd que ens envolta, les nostres plantes, els nostres arbres, i que sempre fem amb el nostre arborista de confiança, Edu Arnal, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ha sortit el sol, eh?
Sí, mira, ara mateix estic aquí gaudint del solet.
Clar, perquè aquests dies de temporal, què? Toca treballar igual sota l'aigua? És allò de l'aigua només mulla o què?
Sí, depèn el dia, depèn de les condicions, depèn del vent i sí, la veritat és que sí. Pensa que en els països, la resta de països europeus, sí, si haguessin de parar per la pluja, viurien en cabanes encara.
Clar, no haurien
fet res.
Treballarien poc, no? Si haguessin de parar per la pluja, vinga, i avui ha sortit el sol, però ja ho saben, perquè a més està sent notícia cada dia, titulars a tot arreu, que portem uns dies de temporal, aquesta dana, que més enllà de la tragèdia terrible que ha deixat a Terres Valencianes i ahir també a Màlaga, tot i que per sort sembla que sense danys personals, òbviament, aquests temporals també afecten les nostres plantes i els nostres arbres, sobretot els arbres aquests que estan a l'exterior, no? I no sé, Edu, si els arbres tenen capacitat de salvar-se d'aquests temporals, fins a quin punt tenen capacitat de salvar-se i fins a quin punt també hauríem de preveure a l'hora de col·locar, plantar arbres, arbustos, plantes a l'exterior, pensar doncs, mm-hmm, doncs això, si estan en terrenys inundables, en terrenys on els temporals afecten, etc.
Bueno, aquí en realitat intervenen milers de factors, no? Depèn del que vulguis posar i no vulguis posar, no? Podríem estar dies parlant d'això, no? El primer a comentar és que tot i les tragèdies, com molt bé dius tu, per fi ha plogut. És a dir, tot el setembre vam tenir la sort que la primera setmana de setembre ens sembla que ens va ploure 3 o 4 dies seguits, també, i va estar prou bé, però veníem d'una sequera superllarga de 3 anys. Llavors, ara, per fi, podem dir que ha plogut. El problema que teníem és que semblava que plovia i que plovia 2, 3 dies, 4 dies seguits i que la setmana següent tornava a anar a ploure una miqueta, però aquesta pluja, diguem que pràcticament no servia per res, servia per una mica mantenir una mica el que teníem el que teníem establert. Uh-huh. Llavors, imagina't allò que quan comentem el tema a vegades de com regar els testos a casa, que dic, ostres, heu de rascar una miqueta, heu de mirar de fer dos recs, perquè si no tota l'aigua t'ho rega, sembla que has regat un munt i que l'aigua surt per sota el plat, però resulta que l'aigua s'ha anat cap als costats, no? Uh-huh. Doncs és una mica el mateix. El que estava passant fins ara és que l'aigua s'ha anat cap als costats. O que, a vegades, depèn com, doncs començava a percolar una miqueta, però no acabava de... El problema que teníem és que després de 3 anys sense pluja continuada, tu grataves, feies un sot al terra i, ostres, et trobaves que estava sec, no? Lo normal era que, a mesura que tu quan feies un sot, com quan passa la platja, que estàs una mica a prop del mar, comences a fer un sot, comences a escarbar i al cap d'un pam i mig et comença a sortir una mica d'aigua, no?
Sí.
Doncs una mica el mateix, diguem, podem fer el símil una miqueta, que el que normalment passava a la terra era que com més escarbaves cap a baix, més humitat trobaves,
mm-hmm,
i més frescor. Això ens trobàvem que ja no era així. El problema que hi havia és que tota la terra, a partir dels 20 centímetres cap a baix, tot això també s'havia assecat.
Clar.
Per tant, els arbres no tenien la capacitat de poder absorbir els nutrients, no?
Per tant, aquestes pluges, més enllà de les tragèdies, que per descomptat que vagi per davant, que ningú se n'alegra, però aquesta pluja benvinguda sigui pels arbres i les plantes d'aquí, és a dir, el nostre territori ha agraït en general, aquest món verd que ens envolta, en general ha agraït aquesta aigua, entenc, eh?
Sí, definitivament. Vull dir, el tema és que aquesta aigua, de la manera que ha plogut, en les quantitats que ha plogut, això ens donarà una mica d'aire, ens donarà una mica d'oxigen. No? Pensa que sovint... Clar, és el que et dic, depèn de l'espècie, depèn com, sovint els arbres, el que són les arrels absorbents, les que els serveixen per alimentar-se, estan als primers màxim 60-80 centímetres, mm-hmm, 90 podries arribar, no? I les més absorbents normalment estan a la capa més superficial. Llavors està bé que hi hagi plugetes d'aquestes que van venint i tal, però com que nosaltres els arbres aquí els tenim molt adaptats,
mm-hmm,
el que fem és que sovint aquests arbres, si poden, entren força en el terreny per buscar doncs, doncs, les capes freàtiques o la humitat que normalment conserva el sol a partir dels 40-50 centímetres. I aquesta humitat és la que havíem perdut. No? Per tant, en aquest aspecte podem estar tranquils que els propers mesos i fins i tot aquest estiu podem estar tranquils que...
Compte que igual a l'estiu tenim aigua a les dutxes, de la platja. Això m'ho deia ahir una persona. Mirant de buscar la part positiva, tot plegat, diu, mira, igual a l'estiu ens podrem dutxar a les platges, ja ho veurem, doncs mira, ja ho veurem.
Exacte. Fantàstic, home, i tant.
Sí, perquè a més ara que deies això d'escarbar i deies, i feies el símil aquest de la sorra, caram, és que com ha canviat això? Quan jo era petita rascaves una mica... I no només sortia aigua de seguida, sinó que apareixien cucs i ombrius, apareixien tot d'animalons.
Uns crancs rodonets blancs.
Exacte. Sí. I ara veus els nens fent forats i piscines senceres i prou feines tenen per arribar a l'aigua, eh?
És a dir... aquest és un altre tema. Sí.
Vull dir que... I això entenc que passa igual amb la terra, amb tot. No sé, Edu, si hi ha arbres... i plantes que siguin, diguem, que persisteixin més o que siguin més resistents a temporals i a pluges d'aquest tipus. I ho pregunto perquè, per exemple, vam veure també una palmera trencada arran d'un d'aquests temporals, una d'aquestes danes al passeig, i és una imatge que acostumem a tenir, no? I no sé si hi ha arbres i plantes que, davant de possibles temporals, i tenint en compte, després tindrem la visita d'una meteoròloga, però tenint en compte que fa pinta i tots els experts diuen que això cada vegada serà més sovint, sí. Cal també tenir un compte a l'hora de pensar en el nostre arbrat, no?
Bueno, un cop més, Carol, aquí intervenen milers de factors una altra vegada, no? L'espècie que hagis plantat, on l'hagis plantat, com l'hagis plantat, no? L'adaptació, intervenen moltíssims factors, no? Llavors, és una mica complicat poder dir segons què, no? Sí que és veritat que, bueno, sonarà una mica cruel, no?, però una mica com passa quan hi ha una passa de lo que sigui, no?, una pandèmia o alguna
cosa, sí.
Normalment les espècies i els individus més dèbils són els primers en...
Selecció natural, que diuen. Caure.
Exacte, és que no sabia com dir-ho. Sí, selecció natural, no?, però volia dir... Vale, llavors el tema que som natura, no?, al final, i llavors el que passa tant en els animals com en les plantes, aquesta mena de temporals, per exemple, doncs sovint serveixen per fer neteja, no? Molts dels arbres que van caure en el Glòria,
sí,
van caure perquè tenien defectes importants.
D'acord.
De sustentació, de manteniments, de mil coses, no? Llavors, per lo que serveixen els temporals sovint és per fer aquestes menes de neteges. I llavors és quan es veu molt més evident de la manera en la que tu has fet la teva feina, no? Quan veus com hi ha alguns arbres o algunes plantes que es descarnen, no?, que acaben sencers, que s'aixeca tot el pa, o quan veus com, per exemple, es parteixen, no? Sovint sí que, per exemple, el tema de les palmeres, encara estem tot just gratant en el món de l'arboricultura i la ciència al voltant de l'arboricultura, estem gratant tot just una mica al món de les palmeres, no? Sovint es fan vídeos, es fan estudis, no? Es fan gravacions abans i després dels temporals i dius, mira, aquesta palmera està fotuda i aquesta està perfecta, fem un vídeo mentre hi ha el temporal, no? I llavors veus que es comencen a moure, tal, les dues aguanten, bueno, te'n vas i quan tornes el dia següent, resulta que la que s'ha trencat era la que està perfectament sana, amb un tronc perfecte, sense cap ferida, i la que estava fotuda, que tenia arrels adventícies, que tenia un forat en un costat, que tal, aquella ha aguantat. Llavors, és molt, molt difícil, en segons quines coses, especialment amb les palmeres, poder determinar si allò aguantarà, no aguantarà, tot i que, bé, hi ha estudis, nosaltres, per exemple, fem estudis de risc, i llavors hi ha algunes palmeres o alguns arbres que sí que són evidents que poden comportar problemes, i llavors per això estan els estudis de risc que fem. A vegades nosaltres fem estudis per empreses, per càmpings i coses d'aquestes, i llavors anem a veure, no? Fem avaluacions visuals i fem uns estudis de cada arbre, i llavors, bueno, així fem una mica un informe de la perillositat que pot tenir aquell arbre, i sí que es pot determinar, però, per exemple, en el tema de les palmeres, vull dir, aquella palmera, en principi, jo vaig veure la foto,
sí,
i semblava perfectament sana.
Sí.
Llavors, bé, a la que et canvien la direcció dels vents, a la que hi ha més pluja, a la que toca, a la que... és una mica difícil, no?
Una mica per tant, hem de confiar una mica en la natura, en el sentit de si cauen arbres, es trenquen, o el temporal els fa malbé o els mata directament, hem d'entendre una mica que és la pròpia selecció natural, eh? És aquell arbre o aquella planta probablement no estava del tot bé i doncs, el temporal d'alguna manera ha acabat amb ell, eh?
Sí, sovint és això, unes altres vegades és que senzillament és de mal manteniment, mala praxis, mala plantació, el que sigui. Altres vegades, les plantes, per exemple, com podria ser, deixa'm pensar, la morera, per exemple, la morera té una manera de funcionar que fa uns eixos molt, molt llargs i molt allunyats del centre de gravetat del tronc, sabent que allò es trencarà. Allò trenca, no s'acaba de desenganxar del tot del tronc i s'arrepenja al terra. Aquella branca té la capacitat de seguir rebrotant i de seguir vivint i colonitzant més espai més enllà. Per exemple, en les magnòlies, a segons quins llocs els diuen los árboles andantes, perquè les magnòlies fan una mica el mateix. Treuen eixos molt lateralitzats, trenquen, toquen el terra i fan una cosa que es diu acodo. Ho sé en castellà, però en català no ho sé. Vale? Acodo, que vol dir que aquella branca que ha tocat el terra té la capacitat de treure arrels. Aquella branca treu arrels, comença a créixer aquella branca que tocava, que està tocant el terra, tot i que encara està tocant el tronc, i comença a fer un tronc principal com si fos un arbre aïllat. Al cap dels anys, el trencament que ha generat en el tronc ha fet que aquell tronc es foradi, es vagi morint, es vagi desapareixent i agafi molta més força aquella branca que estava tocant el terra, que ara s'ha convertit en un tronc principal, no? I llavors els diuen los árboles andantes, perquè resulta que aquest és el sistema que té el magnòlio per anar reproduint i anar visquent i anar colonitzant l'espai, no? Vull dir, els arbres tenen la capacitat de poder trencar eixos i parts d'ells i seguir vivint. En aquest aspecte estan molt més evolucionats que nosaltres, no? Nosaltres, depèn quin òrgan ens toques, ens anem a l'altre barri.
Sí, sí.
En canvi, ells els pots trencar mig arbre i allò segueix visquent 300 anys més, no?
Sí, sí.
És un tema d'evolució. Llavors, bueno, tenim la sort de que estan molt ben adaptats, no? Passa el mateix com quan asfaltem tots els carrers i els encimentem, que veiem que les voreres, a les esquerdes, en els espais, al costat d'un mur, comencen a sortir plantes i arbrets i això, que si no fes un manteniment, no? Semblaria una pel·lícula d'aquelles de zombis, no? Al cap de pocs anys.
Sí, sí, que allò va creixent, sí, sí.
Exacte, llavors tenim la sort que les plantes estan perfectament adaptades a tot això. Més enllà de la seva adaptació, si tu tens un test en una terrassa i et fa molt vent...
Pues tira volant. Si fa molt vent i tenen un test a la terrassa o al balcó, en retirin. O sigui, entri el cap a dins, bàsicament, perquè si vol aquell test i li cau al cap d'algú, li farà mal.
Clar. Bueno, a vegades ens encaparrem, no?, en tenir plantes grosses i tal, en llocs que poder... Pues, són una mica perillosos, però bé.
Sí, sí, bueno, s'ha d'anar en compte. Ara que parlaves de les plantes i com la seva adaptació, diguem, en aquest món humà en què asfaltem i tot plegat, vinga, et pregunto pel xiprer del carrer Pau Barrabets, que saps que el carrer Pau Barrabets tot just ha començat a anar unes obres en què han de canviar les canalitzacions i més enllà d'això, exacte,
no?
I ara tot rebombori entorn a com ha d'acabar aquest nou asfalt, si ha de ser caixa única o no, però més enllà de tot això, al Pau Barrabets tots sabran que hi ha un xiprer enorme al mig del carrer i la intenció és mantenir i salvar aquest xiprer i no tirar-lo a terra. Aleshores, no sé si això és viable, és possible, si un xiprer, en aquest cas aquest xiprer, és capaç d'aguantar i sobreviure a tots els treballs que tindrà ara durant no sé quant de temps en el carrer on li aixecaran el terra, no aixecaran. Clar. Això és possible?
Clar. Bueno, el primer de tot és que m'alegra saber que la idea és de poder mantenir-lo, no? Sempre que es pugui mantenir l'arbrat, doncs ho celebro. També m'agradaria que es pogués fer en altres llocs i en les mateixes condicions. Llavors, el tema, bé, els xiprers són coníferes, a diferència de... Bueno, podem, com a vegades hi hem parlat, tenim dos tipus d'arbres, que són les coníferes, perquè ens entenguem els xipresos, els pins, tots aquests arbres que es mantenen sempre verds, la fulla tot l'any, i les frondoses, no, aquests de fulla més ampla, una miqueta, que normalment són caducs, no sempre, no? El garrofer, per exemple, no ho és. Vale? Llavors podem diferenciar entre coníferes una mica i la resta d'arbres es diferencien per la flor. Bueno, al marge d'això, a les coníferes, en aquest cas el xiprer, el problema que tenen és que no suporten gaire bé que els hi manipulin les arrels.
Oh.
Vale? Això és important saber-ho. No els hi fa massa il·lusió. Val? L'altre problema, l'altra coseta que tenen els xipresos, per exemple, en aquest cas les coníferes i en aquest cas els xipresos, és que són arbres que agafen una alçada considerable, un pes considerable també, i es valen de la seva flexibilitat per moure's bastant, no? És a dir, com que són molt alts, procuren de ser flexibles per mirar de enviar la menys pressió possible a la zona del coll i a la zona de les arrels, que és el que han d'aguantar. Uh-huh. I així tenen un sistema radicular superimportant per poder aguantar els empats del vent, no? Perquè de xiprers n'hi ha molts, n'hi ha de diversos tipus, i difícilment veuràs com en cau algun d'aquests xipresos. El que sí que passa és que es trenquen. Però caure, no en cauen massa. Sí que és veritat que els de la vall van caure, per exemple, no? Uh-huh. Però que ells també tenien unes condicions bastant específiques, eh? Llavors, per què no acostumen a caure? Perquè estan dimensionats i estan preparats i estan adaptats per poder colonitzar l'espai i fer-se super molt grossos amb mogollon de pes i mogollon d'espai, uh-huh, i no caure, no? El sistema radicular, diguem que està dimensionat això. Ara, si toquen el sistema radicular d'aquí, doncs, bé, caldrà veure com es toca, com es fa, de quina manera. Normalment a les obres, quan hi ha obres, i em diuen, sí, no, escolta, que et ve l'arquitecte supercofoi i et diu, mira, que escolta, que volem conservar aquests arbres d'aquí i tal, i llavors agafen uns taulons de fusta, forren el tronc amb uns taulons de fusta, sí, i els lliguen amb un fil ferro, no?
Sí.
I es queden supercontents i superamples. Llavors, bé, això és una part de la feina que s'ha de fer. Hem de pensar que el sistema radicular d'un arbre, com a mínim, fa 4 vegades l'amplada de la capçada. En el cas dels xipresos, que són... Sí, sí, sí. És a dir, estem parlant de que l'arbre, per exemple, de... que ara fa temps que no el veig, però el xiprer de Pau Barrabeig fàcilment pot ocupar uns 8 metres cúbics de terra o 10 metres cúbics de terra.
Clar, és que és tot el carrer, això. És a dir, tot, bueno, l'ample de carrer segur? Tot l'ample de carrer segur?
Sí, això sense dubte, eh? Vull dir, llavors, clar... depèn com es facin les obres, està molt bé que li posin uns pals de fusta al voltant per mantenir el tronc, que no rebi cap cop, però la part més important, que és la del coll i el sistema radicular, d'això, doncs no, és que per aquí han de passar els tubs de l'aigua, bueno, ja, però poder els pots desplaçar 50 centímetres cap allà o un metro i mig més cap allà, no? Llavors, bé, he de dir que és un tema delicat, que aquests treballs, això són feines que nosaltres normalment ens encarreguen els arboristes, fem informes abans, els anem a veure i determinem si es pot fer o no, i si es pot fer, quines són els passos a seguir i quines són les mesures preventives i de seguretat que s'han de mantenir si el que volem és conservar l'arbre.
Per tant, entenc, Edu, pel que dius, que més enllà del tronc i el capçal de l'arbre han d'anar en compte amb les arrels de l'arbre, amb tot aquest sistema radicular que deies, i totes aquestes arrels del xiprer, que a més ja ho dius, és una espècie que no li agrada gaire, que li toquin gaire les arrels, és on haurien d'anar en compte. Entenc que això dificultarà o hauria de dificultar, òbviament, la feina, d'alguna manera, perquè el carrer molt ample no és.
No, però jo entenc que si canvien el paviment el que faran serà aixecar rajoles i...
Clar, és que l'obra és per canviar el clavegueram. El canvi de paviment és el que, diguem, és conseqüència del canvi de clavegueram. Però diguem que el que inicia la necessitat de fer una obra és un canvi de clavegueram.
Va, no sabia això. Doncs llavors podés parlar per parlar, no? Perquè el problema principal que ens trobem amb arbres d'aquesta envergadura en àmbits urbans és que en llocs així, sobretot quan s'han de fer canvi de clavegram, és probable que es trobin que les arrels de l'arbre
estiguin enredades, no? Clar.
Estiguin a dins del clavegram, no? També és veritat que l'aixecar una part de terra pot ser que els anclatges de les arrels d'anclatge de l'arbre es valguin una mica de tota l'estructura de formigó que hi ha al voltant i de l'enrajolat que hi ha al voltant de l'arbre per no caure, no? Uh-huh. Que això també seria, que podria ser que a l'hora d'aixecar tot el paviment, depèn del que s'aixequés, allò, doncs, diguéssim que es desenclés, no? Uh-huh. Clar, quin és... pot ser que ens trobem que aquell arbre no té un sistema radicular d'anclatge potent, uh-huh, però en aquest cas, com que està a dins de lo que és l'estructura urbana i no, el seu capçal, és probable que la punta de tot no sobresurti de l'alçada o no sobresurti gaire de l'alçada dels edificis, ens trobem que està reser dels embats del vent, no? I les tempestes fortes.
Clar,
Llavors, clar, pot ser que aquest arbre no tingui un sistema regular potent, no? Llavors, si a sobre no tenim...
Perquè no l'ha necessitat, potent, no? És a dir, no l'ha necessitat perquè ha estat protegit pels edificis, no?
Ah, exactament. Mira, hi ha una dita popular de pagesia que diu el vent fa fusta. Vale? Els pagesos ja fa molts anys que ja van veure que quan tenien arbres que en llocs que feia molt vent, si aquell arbre no queia i aguantava, aquell arbre feia uns sistemes radiculars i uns troncs amb una fusta especial que es diu, bueno, és fusta de reacció, que és una fusta amb unes qualitats plàstiques molt bones i amb una duresa importantíssima. Els pagesos això ja ho van veure, no? Llavors el que pot passar sovint és que el que passa sovint és que en arbres d'aquestes condicions, que estan en llocs on no reben els embats dels temporals, doncs no tinguin un sistema radicular important, no? En quant a sustentació, diguem que hi ha tres tipus d'arrels, no? Una mica l'absorció, l'altra la sustentació, i l'altra seria la d'exploració. Tenen unes arrels que es dediquen a explorar i a buscar llocs on colonitzar, no?
D'acord. Per tant, entenc que si fos així, potser seria més fàcil fins i tot poder mantenir-lo, l'arbre en vida, malgrat les obres i l'actuació.
Sí, clar, és que això és el que et dic, és una mica parlar per parlar,
sí, sí.
Cal començar a aixecar allò i veure si després val la pena o no. El que ha passat a vegades és que si aquestes mesures preventives no s'han fet correctament, s'han gastat uns diners en deixar allà un espai i en fer-ho i no toquem això i tal, però... I després resulta que al cap de no res de fer les obres, aquell arbre s'ha mort, no? De totes maneres, crec que no és la primera vegada que es fan obres allà, però clar, és el que et dic, una cosa és pavimentar i l'altra és aixecar tot el terra. Entenc que el clavegram, no ho sé, entenc que el clavegram pot anar pel mig del carrer, doncs, i l'arbre està just al mig.
No en tinc ni idea d'això.
Clar,
però ho preguntarem.
Canviaria molt la pel·lícula. Jo m'ofereixo a donar un cop de mà, si cal, perquè em sembla superimportant poder mantenir...
És a dir, d'entrada, hem començat amb dues bones notícies, eh? La primera és que per fi ha plogut i a més ha estat una pluja bona que ha mullat no només, diguem, la part superficial, els arbres, la part superficial del terra, sinó que ha calat la pluja al terra i això ho necessitàvem.
Exacte.
I l'altra és que hi ha la intenció, i és una intenció pública, que així s'ha fet en nota de premsa fins i tot, de mantenir en vida el xiprer del carrer Pau Barrabets, més enllà de les obres de clavegueram, pavimentació,
sí,
un
sí.
o l'altre.
Bueno, en aquest sentit, jo, estic content, perquè nosaltres, per exemple, ara hem fet un informe que va encarregar l'Ajuntament també per una empresa i ens van trucar nosaltres.
Sí.
Hem fet per tota la zona nova que s'ha de construir allà a la Granja 2, que és on estava
sí.
la Capulco i tota aquella
sí.
zona.
Sí.
Bueno, allà també l'Ajuntament té la intenció...
Que allò ara mateix és una jungla.
Allò és una jungla, sí, per desgràcia hem de pensar que tot allò va tot arrasat, menys una part que toca la via i això,
sí.
i hi haurà unes zones verdes,
sí.
llavors s'està mirant de mantenir, nosaltres hem fet l'informe, de mirar de mantenir a les zones verdes que hi ha marcades que es deixaran,
sí.
de mantenir-hi la vegetació actual que hi ha, no? De veure si es poden salvar alguns arbres i que hi hagi allà i mantenir una mica... el que és la flora i la fauna autòctona, sense haver de arrasar-ho tot i haver de tornar a començar, no?
Sí, i més enllà ja. del que diem sempre, més enllà d'aquell xiprer al carrer Pau Barrabets és molt fotogènic i és moníssim, i quan passen tots els guiris i els turistes paren a fer fotos en aquell carrer, perquè el carrer és preciós i un arbre allà al mig sí. fa molta gràcia, sí. recordem el que diem sempre, que viure en ver a prop allarga la vida, i això ho diuen els estudis científics, vull dir, no ho dic jo, ni tan sols ho diu l'Edu, que és un professional, vull dir que ho diuen els estudis, és a dir, que això ens beneficia a tots, només que té beneficis, mantenir la... diguem, el món
sí,
verd al nostre
sí,
voltant només
sí.
té beneficis.
Mira, hi ha un estudi d'uns americans que van fer un estudi de la inversió que suposaria gastar-se $250,000 en plantar brat. Ells van fer els estudis sobre les persones, sobre els negocis, sobre la dinamització de la zona econòmica, perquè ja sabia zones de passeig i tal. Llavors es gastarien $250,000 en unes zones de plantacions d'arbres, no? I llavors, no només a l'hora de fer les gràfiques a nivell d'impacte econòmic i social, no només la gràfica va demostrar que implementaria la qualitat de la vida de les persones, això, sinó que, a més, i la gràfica pujava cap amunt a l'hora de les millores a nivell econòmic, no? Com les zones verdes dinamitzen a nivell econòmic, sembla mentida, tot el que és les zones urbanes, no? Llavors és molt curiós, no només parlar... Perquè no em diguis, Edu, ets un hippie, no? Com que has estat pensant sempre en els arbres, no? Doncs escolta, hem de saber que això també, que si tens un arbre gran en una casa a l'hora de vendre, la podràs vendre més cara que si no en té cap, no?
Exacte, vull dir... doncs que per qui només miren per això, no? Doncs que sàpiga que això també li dona dinerets.
Clar, jo miro les dues bastant.
Les dues bastant.
Perquè no em diguin.
Exacte. Edu, per acabar, que això l'Edu ens ho ha comentat altres vegades, però és que aquesta setmana passada a La Vanguardia va sortir una notícia que parlava d'un estudi que assegura que les plantes criden quan les tallem. El que passa que simplement no les sentim. L'Edu ens n'ha parlat alguna vegada d'això, però ens va fer gràcia, clar, veure-ho a La Vanguardia, un article prou llarg on parlava d'aquesta manera de comunicar-se de les plantes, que clar, és una manera de comunicar-se entre elles i nosaltres no les sentim malament rai, no? Perquè potser haurem d'estar pendents d'altres coses, però... que ho sàpiguen, que criden les plantes quan les tallem.
Sí. Bueno, s'ha d'anar una mica al tanto amb el que diem, no? O sigui, que criden...
Aquí
no
el periodista li ha posat una mica de literatura, Edu.
Sí, exacte, perquè després la gent diuen aquests hippies que diuen que s'estan flipant, no? Perquè què vol dir que criden? No, els que criden no és que... És que es comuniquen. De fet, es comuniquen de moltes altres maneres. Com sempre dic, l'olor que olores tu quan vas pel bosc, o l'olor que fan les flors, o l'olor que fa la gespa quan la talles, tot això és comunicació. Vale? Les olors, les substàncies orgàniques volàtils, són una de les maneres que fan servir per comunicar-se. Sembla, i han descobert, que també... el so també el fan servir per comunicar-se, no? Així com també fan servir les flors, les colors de les flors, els moviments, no? Fan servir molt, ja es comuniquen de moltes maneres. De fet, han arribat a trobar 16 sentits en les plantes, no? Nosaltres en tenim 5 de sentits, no? Ara diuen que poder 6. Les plantes en tenen 16, no? Tenen 16 sentits en els que fan que es puguin desenvolupar a la vida, no? I puguin viure relacionant-se entre elles, no? Llavors s'ha d'anar una mica al lloro amb el que diem, perquè sí que és veritat que hi he posat una mica de formatge, no? Llavors, però sí que és veritat. Això ja fa uns estudis que fa uns anys que se sap. A l'estiu, per exemple, sabem que els arbres fan un so pel matí, a la tarda en fan un altre, però, per exemple, aquest so que fa, al matí és de dilatació i a la tarda és de contracció. Per què? Perquè pel matí, amb la humitat i amb la temperatura suau, els vasos s'omplen d'aigua i llavors puja l'aigua, i hi ha un moviment d'absorció d'aigua que puja cap als vasos per produir els sucres a través de la clorofila, no? Llavors, a la tarda, quan pugen les temperatures, doncs allò, diguem que s'asseca una miqueta, els vasos es contrauen i passa menys aigua. Això crea un moviment, no? Els troncs, diguem que, crepiten, no? Llavors, sí que és veritat que això és un moviment que és un so que produeixen les plantes, però en aquest cas no podem dir o podríem afirmar que no és de comunicació. Però que sí que n'hi ha uns altres que, clar, que sí que fan durant el dia i segons el moment en el que es troben, que sí que és veritat que sembla que ho fan servir per comunicar-se, com quan s'acosta un depredador o una plaga o... Te'n recordes que vam comentar que són capaces de distingir la saliva de l'insecte que els
mossega? Sí.
Llavors...
En qualsevol cas, aquests estudis i aquestes notícies, més enllà de la literatura que li hagi pogut posar al periodista, que òbviament li ha posat, compte que l'article es basa en un estudi fet en aquest cas a Tel Aviv, liderat per una biòloga molt coneguda, una biòloga evolutiva, vull dir que està basat en un estudi científic cert, eh?
Tenim els aparells avui en dia... que no havíem tingut abans, és com els plàstics, no? Clar. Com sabem que tenim plàstic a la sang i al cervell? Bueno, doncs perquè ara els podem veure.
Clar.
No els havíem pogut veure fins ara. Doncs ara tenim l'oportunitat de descobrir coses que no sabíem perquè tenim els medis per saber-ho, no? No, jo et dic, Carola, tot això acaba de començar. Vull dir, estem tot just gratant la superfície del que és el coneixement del món vegetal i sortiran coses molt més interessants i molt més noves que ens deixaran al·lucinats, ja t'ho dic.
Aquí diu l'Albert que la seva canta jotes. Quina sort, tu! No, però escolta'm, ja era la curiositat i per acabar amb aquest estudi, per si algú l'havia llegit aquesta setmana passada a La Vanguardia, que sabessin doncs, que aquí n'havíem parlat altres vegades, que l'Edu sempre ens ho recorda i que jo crec que al final el que ens ha de quedar tots a la fi és que recordem que les plantes són éssers vius i que més enllà de tots aquests beneficis que sempre parlem en aquest espai que ens aporta el fet d'estar rodejats de plantes i d'arbres i de món verd, que tal com diem la secció, doncs que ens recordin que són éssers vius, no només objectes ornamentals, que de vegades els humans tenim la tendència aquesta a tractar les plantes únic i exclusivament com un objecte ornamental i després passa el que passa, no? I doncs bé, doncs ni que sigui per recordar-nos a tots que són éssers vius i que ens aporten molts beneficis i que està molt bé que tinguem plantes al nostre voltant i que mantinguem els arbres en moments doncs, això d'actuacions en carrers, ni que sigui només per això ja és positiu.
Sí, sí, la veritat que ho celebro que hagin decidit conservar.
Edu, moltes gràcies, com sempre un plaer.
A tu.
Adéu, bon dia.